Mig quart, amb Lluís Ortí.
Hola, bon dia a tothom. Ara passen 9 minuts de les 9 del matí. Avui a l'espai Mig quart de Catalunya Informació parlem de la tercera Assemblea Ecumènica Europea, perquè avui se'n fa a Barcelona una reunió de desenvolupament amb la participació dels màxims representants del cristianisme europeu. I per fer-ho tenim ara comunicació amb l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Monsenyor, bon dia.
Bon dia.
Expliqui'ns d'entrada i per situar els nostres oients què és el que es fa exactament avui en aquesta trobada.
Bé, doncs és una trobada, són dos dies fonamentalment, en què s'intenta tractar sobre ecumenisme. És a dir, intentem reunir persones representants de, tant de l'Església Catòlica com de les Esglésies Cristianes i tractar entre tots, per tant hi haurà també la Reforma, l'Ortodoxia, els Anglicans, per tractar de tot allò que ens pot ajuntar. Però especificant que es tractarà d'una reunió d'un ecumenisme, que vol dir un treball per anar aconseguint la unitat més plena, des del punt de vista més espiritual i de l'amor, de la caritat. Uh-huh. El títol d'aquestes jornades és aquest, l'ecumenisme espiritual i de la caritat, que és absolutament necessari. Diguem, l'ecumenisme espiritual és com el motor de tot el moviment ecumènic.
Quins són els objectius d'aquesta trobada?
Preparar aquesta tercera Assemblea Ecumènica Europea que se celebrarà a Sibiu, Romania, el mes de setembre d'aquest any. És tercera trobada, intentem a nivell de tota Europa d'ajuntar-nos una miqueta més, de crear uns vincles de major comunió, no només doctrinal, sinó també afectiva, de treballar conjuntament per servir a la nostra societat. En aquest sentit, són importants les paraules del Papa Benet XVI, que ell diu que en un moment en què Europa està trobant o està buscant el camí cap a la unitat política, el Papa es pregunta, podem admetre que sigui l'Església de Crist un factor de desunió i de discòrdia? No fora aquest un dels escàndols més grans del nostre temps? I també el Papa ens diu que en l'evangelització del nostre continent europeu, que és absolutament necessari i urgent, la nostra presència com a cristians serà incisiva i il·luminadora només si tenim la valentia de recórrer amb decisió el camí de la reconciliació i de l'unitat. Aquesta tercera Assemblea Ecumènica d'Europa intenta cercar això, unir-nos més, arribar a una comunió més plena, no només de cara a l'eficàcia per evangelitzar, per anunciar Jesucrist a Europa, sinó també, sobretot, per complir aquella voluntat de Jesucrist, el sermó del sopar, que tots siguin un.
Precisament el diàleg entre tots els cristians és un dels objectius o de les línies d'actuació, no?, del Papa Benet XVI.
Exacte. Una vegada, doncs, elegit Papa, em sembla que va ser una homilia que va fer el dia següent, ja entre els objectius del seu pontificat posava aquest. El Papa realment va ratificar la importància que en el seu pontificat volia assumir el compromís prioritari de treballar sense estalviar energies per la reconstrucció de l'unitat plena i visible de tots els seguidors de Crist. I aquestes jornades que preparen aquesta tercera assemblea que se celebrarà a Europa, a Sibiu, a Romania, el mes de setembre, intentem a nivell de Catalunya i més, però sobretot de Catalunya, però venen gent de fora, d'altres indrets, concretament com a invitat d'honor ve el cardenal Walter Kasper, que és el president del Consell Pontifici per la promoció de l'unitat dels cristians. Ell tindrà una conferència, la conferència central, que el títol és precisament aquest, l'ecumenisme espiritual.
Creu que en el futur serà possible la unitat de tots els cristians?
Tinc plena esperança i plena confiança. Quan? No ho sabem. S'està caminant. No és fàcil. Però fixi's que el tema d'aquestes jornades és com, ja ho he dit abans, el motor, és l'esperit, és l'actitud que ens ha de moure per arribar a una unitat plena, una comunió plena, que té alguns aspectes doctrinals, però que potser no són... N'hi ha d'altres, que és el de conèixer-nos més, el d'estimar-nos més. Hi ha un pensador d'aquí, de Catalunya, que ja és mort, que deia que les veritats arriben molt més fàcilment a l'enteniment si passen pel cor. Quan hi ha aquesta relació interpersonal, quan hi ha un ecumenisme de caritat i d'amor entre les persones, ens coneixem més i algunes diferències que ens semblaven molt importants decauen. Per què? Perquè veiem que no tenien tanta importància. el camí de la unitat, el camí de la comunió plena, ha d'arribar també per l'amor i per la pregària.
Però en aquesta trobada dos dies s'analitzaran diversos temes, no? Sectorials,
sí,
podríem dir.
Sí, hi ha temes diversos. Fonamentalment és aquest tema que ha dit el cardenal Walter Kasper, que jo agraeixo moltíssim que hagi vingut aquí a Barcelona, a la nostra arxidiòcesi. Després d'anar també visitarà i estarà amb els professors de la Facultat de Teologia de Catalunya, ell que va ser professor de teologia, és un gran teòleg, doncs compartirà amb els professors l'acullen amb molta il·lusió i jo com a gran canceller de la Facultat de Teologia l'he invitat i ho ha acceptat doncs amb molta generositat i disponibilitat enmig de tanta feina que té, perquè de fet ja se'n torna cap a Roma aquesta tarda, però després també s'analitzarà els 50 anys del moviment ecumènic a Espanya, com ha anat això, com estem aquests últims 50 anys, si anem avançant, si no anem avançant. Hi haurà una taula rodona que serà resposta dels cristians davant d'una societat laïcista. Estem en aquesta societat que té uns problemes, que té unes dificultats, que té uns reptes, com els cristians de les diferents esglésies i confessions donem resposta i ajudem en aquesta societat i com també ens situem en una societat laïcista, que no és laica, sinó laïcista, almenys va caminant per aquesta orientació que no hauria de ser així, sinó que hauria de ser plen respecte a la llibertat religiosa, que és un dret fonamental de tota persona humana. I demà hi haurà doncs, unes jornades, ja més, diria més, serà el fonament teològic de l'ecumenisme, es parlarà de l'ecumenisme pastoral i, sobretot, hi haurà una taula rodona que tractarà explícitament de l'ecumenisme de la caritat, de l'amor, de l'entrega, del lliurament, de la donació.
Parlant de les religions, què li semblen les iniciatives que s'han duen a terme des de l'associació UNESCO de Catalunya a favor del diàleg interreligiós al Congrés que es va fer el novembre passat i també els diferents projectes que hi ha de convivència en algunes ciutats del nostre país?
El diàleg interreligiós, això totes les religions ho veuen claríssim, ha d'estar motivat, està organitzat i ha d'estar promogut per les mateixes religions. Això és una cosa molt lògica perquè, en fi, si es tracta de diàleg interreligiós, les instàncies competents totalment són les instàncies religioses. I per això totes, i aquí a Barcelona tenim justament un grup estable de treball de les diferents religions que es van reunint periòdicament, tots pensen el mateix, tots desitgen el mateix, que en els assumptes que toquin a les diverses religions i a les seves relacions entre elles i en els diàlegs interreligiosos, que no són fàcils de fer, perquè les religions són diferents, perquè es podria caure en un sincretisme, perquè es podria secularitzar excessivament les religions. Per tant, això toca i ha de ser competència de les mateixes religions i és el que tots nosaltres desitgem. En l'aspecte més, diríem, cultural, en l'aspecte més de coneixement de religions, hi poden haver institucions civils que, bueno, de la societat que poden ajudar. Però en el que toca més un diàleg interreligiós o una relació entre elles, això no pot venir de fora, sinó que s'ha de fer des de dintre.
Què li semblen les xifres d'alumnes que fan classes de religió a Catalunya, que en aquest cas són les més baixes a nivell de l'estat espanyol?
Bé, aquí jo diria que en primer lloc que les xifres dels alumnes de tota Espanya és un 78% de primària, que és molt elevat, o sigui que això fa pensar, 78 o potser en quedo curt, no me'n recordo, però em sembla que arriba gairebé a 80%.
Sí, un 76,9%.
76. Això fa pensar perquè vol dir que els pares que tenen el dret a triar la formació religiosa que desitgen pels seus fills, segons la mateixa Constitució, i sobretot doncs, per un dret innat per la seva paternitat i maternitat, si demanen això vol dir que l'Estat, l'administració, ha de garantir aquest dret. Però a Catalunya, de temps va succeir una cosa, que quan no hi havia alternativa, estic parlant de molts anys, a Catalunya la classe de religió es va treure de la franja de les assignatures fonamentals i es va passar a les de crèdits, perquè així hi havia l'alternativa pels que no feien religió. Quan hi havia molts alumnes, més alumnes, doncs bé, hi havia tants crèdits, això anava bé. Però quan hi ha hagut menys alumnes i menys crèdits, i també han canviat coses en la societat, fa que llavors hi ha una competència molt forta i, per tant, jo diria que no és un paradigma per dir que, sinó que es troben en una situació diferent que el reste, ens trobem en una situació diferent que el reste d'Espanya.
També m'agrada la qüestió, com veu la polèmica que s'ha creat arran de l'Estatut per la recusació del magistrat de Pérez Trems al Tribunal Constitucional i la possibilitat que el text pogués ser retallat en alguns dels seus articles?
Jo penso que les instàncies tan importants com un Tribunal Constitucional i tota instància en una societat s'ha de respectar i s'ha de procurar que no es polititzi mai, sinó que realitzi la seva funció d'acord amb la finalitat que té. Per tant, que tots els membres d'un tribunal constitucional concretament actuïn sempre, i aquest és el meu pensar, de que han d'actuar sempre per criteris jurídics, per criteris constitucionals.
I una última qüestió, com veu la situació del procés de pau al País Basc?
Jo penso que, en fi, és un desig que s'arribi a una convivència pacífica en el País Basc, que ETA deixi, doncs, ja les armes, que deixi de matar, que es dissolgui, i el que és important és que tots els partits polítics, sembla que és una exigència importantíssima i molt necessària, treballin conjuntament per trobar aquest resultat i aquesta solució a la nostra societat que tant ho necessita.
Molt bé, Monsenyor Lluís Martínez Sistac, que vagi bé la trobada. Gràcies per haver-nos atès i bon dia.
Moltes gràcies, ho desitgem, molt bé.
Fins aquí el Mig Quart d'avui, que han fet possible Eloi Barrera a la producció, Oriol Fidalgo a la realització tècnica i qui us parla, Lluís Urpí. Fins demà dimarts, gràcies per la vostra atenció i bon dia.